Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues.
El comando estaba formado, era un comando de legales en España y su responsable estaba recibiendo el cursillo antes de la puesta en acción.
El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, assegura que el suposat cap de l'aparell militar d'ETA estava instruint el responsable d'un nou comando per cometre atemptats quan ahir els van detenir al sud de França. Madrid, Txell Feixas, ha donat més detalls d'aquesta operació?
Sí, operació que ha suposat ja 9 detencions, 6 al País Basc, 3 a França, la més significativa la de Jordan Martitegui, amb 2 aterres més, explosius i 3 pistoles, entre altre material. El seu paper, el de Martitegui, deia instruir un nou comando a punt d'atemptar, encara que Rubalcaba no ha volgut concretar objectius. Al nivell organitzatiu, el tio d'ETA afegia no passa pel seu millor moment i si hi ha un nou cap, advertia, acabarà detingut igual.
El secretari general de la UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez, es mostra convençut que el grup Volkswagen acabarà portant a la planta de Seat a Martorell el model que ha d'allunyar l'amenaça d'acomiadaments massius de treballadors.
Jo sóc dels que crec que l'Audi Q3 es produirà a Martorell. Encara el dia d'avui.
En declaracions a l'entrevista de Catalunya Informació, Álvarez ha considerat que el grup alemany tindrà en compte els costos de producció i el volum de clients que té Espanya. José Luis Rodríguez Zapatero acaba d'anunciar una nova mesura per fer front a la crisi. Destinarà 3.000 milions a millorar la liquiditat de les empreses. El president del govern central ho ha dit aquest migdia a la celebració dels 30 anys d'Ajuntaments Democràtics. Enviada especial a Valladolid, Montse Sánchez.
Doncs sí, es tracta d'una nova línia d'avals a través de l'ICO, de l'Institut de Crèdit Oficial, perquè autònoms i empresaris cobrin puntualment les obres que han fet pels ajuntaments, ja que aquest sector es queixava dels retards per cobrar de les administracions locals i municipals. Com deies, 3.000 milions d'euros d'aval per aquest sector.
Convergència Democràtica de Catalunya reuneix milers de persones aquest migdia a la capital d'Osona. En la recuperada festa del partit, Artur Mas, el líder d'aquesta formació, ha defensat el paper de pal de paller del partit. Vic, Montse Garcia.
Artur Mas ha volgut fer una crida a enfortir Catalunya i el seu projecte de casa gran del catalanisme des de posicions heterodoxes. Mas ha avisat que les etiquetes que els altres volen posar no ajuden al projecte catalanista de Convergència.
Perquè això és un parany. Això és un parany que se'ns vol posar per dividir i esquerdar el món catalanista, que és el món de la millor causa de Catalunya.
Recte final de la Cimera de les Amèriques. Fins ara ens n'han arribat gestos, somriures, aplaudiments que testimonien el clima d'entesa de Barack Obama amb els seus homòlegs llatinoamericans. Un acostament, però, que possiblement enviat especial a Port of Spain, Domènec Subirà, no es traduirà en una declaració conjunta.
A última hora d'ahir a la nit, matinada catalana, els participants a les sessions plenàries destacaven un ambient de debat positiu, però no hi havia encara consens per una declaració final conjunta. L'enfoc dels problemes regionals i la qüestió cubana, que malgrat que Washington ho volia evitar, ha marcat tota la cimera, són motiu de discrepància entre els 34 països americans.
I avui, a partir de Sant Jordi, la presidenta del Gremi de Llibreters, Ima Bellafont, ha avançat en declaracions a aquesta casa els llibres candidats a supervenda a la Diada.
Un dels llibres que està demanant molt tothom és El silenci de Gaspar Hernández. Llavors també, per exemple, els llibres d'en Larson.
Tenim per endavant mitja hora d'informació. Catalunya Ràdio ens agafaran el relleu als esports. Xavier Soler.
I esperem saber ja qui ha guanyat aquesta Copa de les Serps d'hoquei patins, una final catalana que s'està disputant ara mateix. Un minut falta perquè acabi la pròrroga, perquè el partit ha acabat amb empat a un. Ara mateix continua aquest resultat, per tant aniríem a una segona pròrroga. Males notícies en futbol pel Girona, la segona divisió. Fa pocs instants s'ha confirmat la derrota al camp de l'Hèrcules d'Alacant per 3-0. A la tarda estarem pendents de l'Espanyol Racing a la primera divisió de futbol i del bàsquet del DKB Joventut Pamesa a l'ACB. Tots els partits a les 5. I hem viscut també el Gran Premi de la Xina de Fórmula 1. Primera i segona posició pels pilots de Red Bull. Vettel primer, Weber segon, i ha completat el podi el líder del Mundial, Jenson Button.
Són les 2:04.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Francesc Soler.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
El suposat cap militar d'ETA, Jordan Martitegui, detingut ahir a França, impartia un curset d'aprenentatge a un nou comando preparat per actuar. Ho ha assegurat aquest migdia el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha donat tots els detalls de l'operació antiterrorista. Ha estat seguint aquesta compareixença des de Madrid la nostra companya Txell Feixas. Bon dia.
Hola, bon dia. Operació que ha suposat ja 9 detencions, 6 al País Basc, 3 a França. La més significativa, la Jordan Martí Tegui, l'arrestaven prop de Perpinyà, amb 2 etarres més, explosius i 3 pistoles, entre altre material. El ministre de l'Interior el considera el nou cap militar d'ETA i un dels alts directius de la banda. El seu paper, instruir un nou comando a punt d'atemptar, encara que Rubalcaba no n'ha concretat objectius.
De lo que se trataba es de una cita del curso de aprendizaje que los responsables de los comandos reciben por parte de la dirección de ETA antes de iniciar sus actuaciones en España. En resumen, el comando estaba formado, era un comando de legales en España y su responsable estaba recibiendo el cursillo antes de la puesta en acción.
El ministre de l'Interior subratllava la seva vinculació a la violència de carrer clau en la lluita antiterrorista.
Se está cortando de raíz lo que es el trabajo de la cantera de ETA, la formación de estos etarras, que pasan inmediatamente después de unos años de kale borroka a formar parte del entramado de la banda. Esta es la historia de Jordan Martí Tegui. Es el mejor ejemplo de hasta qué punto las operaciones de kale borroka son y van a seguir siendo fundamentales en la estrategia de lucha contra el terrorismo.
El nivell organitzatiu de la banda afegia no passa pel seu millor moment i si hi ha un nou cap advertia acabarà detingut igual que Martí Tegui. Subratllava que en poc menys de mig any han caigut 3 caps d'ETA i 2 comandos a punt d'atemptar. Per això titllava de brillant l'operació i d'excel·lent la tasca de les forces de seguretat espanyoles i franceses que han col·laborat i reiterava un cop més el diàleg amb la banda és qüestió del passat i no tornarà.
Gràcies, Txell. Les 2:06.
Un gran equip de professionals i més de 670 oficines. Un servei amb les tecnologies més avançades i productes innovadors adaptats a les teves necessitats. Un munt de solucions per tu.
Som Caixa Penedès. Volem estar sempre molt a prop teu i reinvertir en benefici de la societat.
Caixa Penedès. Persones al servei de persones. Catalunya
Ràdio. Parlem ara d'economia. El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, està convençut que l'Audi Q3 s'acabarà fabricant a Martorell. A l'entrevista de Catalunya Informació, Álvarez ha dit que la companyia valorarà l'esforç dels treballadors de congelar-se els salaris, les bones comunicacions de Barcelona i el mercat que té a Espanya. Xavi Rossinyol.
El líder sindical creu que el grup Volkswagen acabarà confiant en la fàbrica de Seat i assegura que té informacions en aquest sentit.
Realment, també procura informar-se, no? I parlar amb gent que més o menys està en l'entorn i, per tant, a mi tot això em fa optimista i, sobretot, també la tranquil·litat que nosaltres hem fet el que teníem de fer.
Álvarez diu que de cap manera els treballadors no acceptaran una congelació salarial de 2 anys a canvi del Q3, tal com demana la companyia, i en tot cas, qualsevol mesura laboral considera que s'ha de discutir un cop allunyat el fantasma de l'expedient de regulació d'ocupació. Per cert que el secretari general de la UGT s'ha referit també a les declaracions del governador del Banc d'Espanya en què advertia que les pensions estan en risc.
El president del Banc d'Espanya, o que es dediqui a la seva feina, que s'ha controlat els bancs i les caixes, que són els que estan fent fallida, que són els que s'estan emportant a la ruïna d'aquest país, i que deixi de banda la seguretat social, que no és de la seva responsabilitat, ni ningú l'ho ha elegit perquè parli d'això. I si no el vol dedicar a la seva feina perquè no li agrada, que plegui.
Álvarez optarà la reelecció com a secretari general al Congrés que la UGT de Catalunya farà a partir de dimarts a Barcelona.
Notícia també de fa ben pocs minuts. El govern espanyol concedirà avals per valor de 3.000 milions d'euros als ajuntaments perquè facin front als deutes que tenen els proveïdors. La nova línia d'avals pretén millorar la liquiditat de les empreses, que pateixen encara més els efectes de la crisi perquè les institucions locals els deuen molts diners. L'anunci l'ha fet aquest migdia el president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en un acte de partit. Enviada especial a Valladolid, Montse Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Economia i terrorisme, protagonistes d'aquest acte a Valladolid, que reuneix alcaldes socialistes coincidint amb els 30 anys d'ajuntaments democràtics. Rodríguez Zapatero ha fet un nou anunci econòmic, una nova línia d'avals a través de l'ICO, de l'Institut de Crèdit Oficial, perquè autònoms i empresaris cobrin puntualment les obres que han fet pels ajuntaments, ja que aquest sector es queixa dels retards per cobrar de les administracions públiques, locals i municipals.
Aprovar en el próximo Consejo de Ministros una nueva línea extraordinaria de avales a través del ICO, dotada con 3.000 millones de euros, con el que vamos a garantizar el oportuno cobro de las facturas endosadas por las empresas y autónomos a obras y servicios municipales y que estas, por las dificultades de liquidez que también padecen, encuentran serios problemas para satisfacer en tiempo.
Zapatero també ha criticat durament el president del Partit Popular, Mariano Rajoy, perquè si no destinem fons públics a combatre la crisi, diu Zapatero, hauríem de tancar totes les empreses, les fàbriques de cotxes de l'Estat. I a més, tampoc s'hagués pogut fer el primer fons d'ajuda als ajuntaments de 8.000 milions d'euros d'avals per combatre la crisi econòmica. Segons Zapatero, és el que demana el Partit Popular, no destinar fons públics a solucionar els problemes de l'economia. Malgrat tot aquest anunci econòmic, Zapatero ha iniciat també les seves paraules valorant les detencions de suposats membres d'ETA i sobretot del suposat cap militar de la banda, Martí Tegui.
Hoy, para felicitar a la policía, agradecer a Francia la cooperación, agradecer y reconocer el trabajo de la justicia después de una gran operación antiterrorista, una más, que ayer culminamos. Os quiero decir que la lucha por el fin del terrorismo es imparable.
També Zapatero ha entregat a la filla d'Isaías Carrasco, el regidor socialista de Mondragón, assassinat per ETA el 7 de març del 2008, un premi a Sandra Carrasco en homenatge a tots els regidors socialistes víctimes del terrorisme en aquests 30 anys d'ajuntaments democràtics.
Gràcies, Montse Sánchez. I a Catalunya, el president de la Generalitat, José Montilla, encara en matèria econòmica, ha tornat a reclamar un nou finançament per poder donar més i més bons serveis socials. Montilla ha inaugurat aquest migdia una nova residència centre de dia. Sant Just d'Esvern, Josep Ferrer.
José Montilla ha refermat l'aposta del seu govern en els serveis socials per poder ajudar el màxim nombre de persones amb necessitats. Per poder-ho fer, i en el context de crisi econòmica en el que estem, cal un nou finançament, entre altres motius, perquè a Catalunya el cost de vida és més car que en altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol.
Un impuls que resulta complicat quan rebem menys recursos per càpita que moltes comunitats. Perquè a Catalunya qualsevol servei, com una plaça en una residència per la gent gran, com aquesta, o un llit en un hospital, no ens surt més barat que altres comunitats, sinó que tendeix a sortir-nos moltes vegades més car, pura i simplement perquè aquí la vida és més cara.
La nova residència per a gent gran de Sant Just d'Esvern compta amb 192 llits i 40 places de centre de dia.
L'informatiu del migdia, Catalunya Ràdio.
Convergència Democràtica de Catalunya plega aquest migdia milers de persones a la festa del partit que celebra avui a Vic. Al llarg del matí han intervingut diversos líders de la formació, entre els quals Artur Mas, que ha fet una crida al partit per liderar Catalunya. Tornem a Vic. Montse García, bon dia.
Bon dia. Artur Mas ha volgut destacar que cal sumar esforços sense fer banderes de les etiquetes polítiques per tal de portar endavant el seu projecte de casa gran del catalanisme.
Moltes vegades, quan s'intenten posar etiquetes en el catalanisme, aquests són això, aquests són allò, els independentistes, els sobiranistes, els nacionalistes, els autonomistes. Atenció amb això, perquè això és un parany. Això és un parany que se'ns vol posar per dividir i esquerdar el món catalanista, que és el món de la millor causa de Catalunya.
Mas també ha volgut destacar que Convergència s'ha enfortit durant aquests 6 anys a l'oposició, perquè, ha dit, el seu projecte polític està inspirat per un gran sentiment de país.
Aquests 6 anys demostren que Convergència té la capacitat d'organització i la capacitat, diguem-ne, fins i tot de disciplina interior per ser un partit organitzat, però que al mateix temps, i això és molt important, té l'ànima prou forta per al mateix temps ser un gran moviment patriòtic al servei dels catalans.
L'acte plega unes 11.000 persones i també inclou un acte de celebració dels 30 anys d'ajuntaments democràtics que clourà l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol. De l'escola de
formació. Gràcies, doncs, Montse García. I per cert, el secretari general d'Esquerra Republicana, Joan Ridao, ha titllat de poc elegant la intromissió de Convergència i Unió en assumptes interns del Partit Republicà.
Ridao respon així a les declaracions del secretari general adjunt de Convergència, Felip Puig, que ahir va afirmar que la situació a Esquerra feia presagiar eleccions anticipades. Joan Ridao ha recordat que ERC no es fica en la vida interna dels altres partits i ha advertit a Convergència i Unió que això pot entelar possibles col·laboracions entre les dues formacions en un futur.
Ara fa uns dies Convergència ha tingut un problema amb el senyor Guardans i Esquerra Republicana no ha obert boca, no? Però sobretot és la pitjor inversió de cara al futur, si és que Convergència i Unió vol mai col·laborar amb Esquerra Republicana en altres moments.
Una promesa encara de la crònica política. El primer any de jornada de portes obertes al Parlament, els caps de setmana i festiu, se salda amb més de 54.000 visitants. Una de cada quatre persones que visita la seu legislativa és de fora de Catalunya.
Segons ha explicat a Catalunya Ràdio, el responsable del programa de visites, Lluís Pibernat, s'acosten més estrangers que ciutadans de la resta d'Espanya a veure la cambra catalana.
Un 15% dels visitants són estrangers que en aquests moments estan a la ciutat de Barcelona i que es passen per aquí. També hi ha gent de la resta de l'Estat, eh? Se situa en un 10-12% la resta de l'Estat. Tenim prou tipus d'edat, és a dir, des de famílies al cap de setmana, des de gent gran que arriba perquè s'organitzen tots junts i venen de Falset tots junts cap aquí. És a dir, grups diversos, i tipologies diverses.
Gràcies, doncs, Clara Virgili. Ara són un quart de tres del migdia. Moment de recapitular, de recordar-vos les informacions més destacades d'aquest migdia. Carme Claris, bon dia.
Hola, bon dia.
I comencem parlant del nou cap militar d'ETA, detingut ahir a prop de Perpinyà, que estava instruint el responsable d'un nou comando abans d'entrar en acció.
Ho ha dit el ministre de l'Interior, que no ha aclarit quins podrien ser els objectius. Jordan Martutegui és el tercer cap militar de la banda detingut en 5 mesos.
El secretari general de la UGT a Catalunya diu que el Q3 vindrà a Martorell.
En declaracions a Catalunya Informació, Josep Maria Álvarez assegura que té informacions en aquest sentit. Creu que Volkswagen acabarà valorant l'esforç dels treballadors.
I l'executiu espanyol concedirà avals per valor de 3.000 milions d'euros als ajuntaments.
Això perquè puguin saldar immediatament els deutes que tenen amb els proveïdors. La nova línia d'avals pretén millorar la liquiditat de les empreses i dels autònoms.
Són notícies que ja us hem explicat. A partir d'ara us ampliarem les següents qüestions.
Parlarem de la cimera de les Amèriques i de les noves i bones vibracions entre els líders llatinoamericans i el nou president nord-americà, i també de la temporada d'esquí a casa nostra.
Abans sapiguem com estan les coses a la xarxa viària del país. Equip viari, Marc Jurado, bon dia.
Bon dia. Circulació molt fluida arreu, que es pot veure interrompuda puntualment per trams d'obres que se'n fan arreu del país. Per cert, que la 2, a Montmaneu, encara es desvia els vehicles que circulen en sentit Lleida per l'antiga Nacional 2.
I un apunt del temps, Carme.
Hores d'ara hi ha ruixats de distribució irregular que afecten àrees sobretot el prelitoral. Al llarg de la tarda s'escamparan per molts punts, tempestes locals i també, atenció, possibilitat de calamarsada.
Doncs obrim tot seguit la crònica del món. Barack Obama ha triomfat a la cimera de les Amèriques, que avui s'acaba a Trinitat i Tobago. Tot i que la qüestió cubana enverina les discussions sobre la declaració final, el cert és que el president nord-americà ha aconseguit trencar el gel amb el seu homòleg veneçolà Hugo Chávez, i tots dos dirigents han repetit les mostres de cordialitat. Enviat especial a Port of Spain, Domènec Sobirà.
Més enllà del resultat final, tothom coincideix a afirmar que la cimera suposa un punt d'inflexió. El fet que el president veneçolà hagi designat ja ambaixador per Washington després de la ruptura de relacions el setembre passat és l'evidència que, segons tots els líders llatinoamericans, amb el nou president nord-americà s'obre una nova etapa en les relacions entre el nord i el sud. Però el president veneçolà també era la prova del que frena la declaració conjunta final fins ara. Hugo Chávez és un dels que no la signaran perquè Cuba n'està exclosa i reiterava que el president nord-americà no pot posar condicions al canvi d'enfoc sobre Cuba.
Yo, desde mi punto de vista, creo que debería avanzarse rápidamente hacia eso que él ha llamado una nueva relación con Cuba de respeto, sin condiciones.
El president equatorià Rafael Correa és l'exponent de l'altre gran motiu de desacord sobre la declaració final de la cimera.
Es un documento light, si se quiere, ¿no? Lo típico, el típico documento protocolario. De ese punto de vista, estas cumbres le falta mucha contundencia y eficiencia.
Per Correa no s'ha anat a fons en els problemes de la regió. L'Equador, Bolívia, Venezuela, Honduras i Nicaragua defensen la tesi que cal un canvi radical de model econòmic a diferència de Colòmbia, liberal acèrrim, o les opcions més socialdemòcrates de Brasil o Xile.
Centrem ara la nostra atenció en un altre punt del planeta. El Congrés Nacional Africà es prepara per les eleccions més disputades de la història de Sud-àfrica des del final de l'apartheid. En el míting central del partit, abans de les eleccions de dimecres, el candidat a la presidència, Jacob Zuma, ha aconseguit una empenta suplementària, la del veterà president Nelson Mandela. El Premi Nobel de la Pau, que ja té 90 anys, ha participat per sorpresa en el míting de Zuma per donar-li suport. Johannesburg, Gemma Parellada.
Tot el poder crida Zuma i la massa respon a la gent. Abans, però, ha regalat a la predisposada audiència una de les seves danses. Més de 200.000 persones han inundat aquest matí al centre de la ciutat, amb autocars o a peu venint de totes parts de la província, per intentar entrar a Ellis Park. o a l'estadi de Johannesburg, des d'on també s'està seguint el gran míting de clausura. En aquest mateix estadi, el primer president de la democràcia sud-africana, Nelson Mandela, va aixecar la Copa del Món de rugby, un esport dels blancs que els havien estat oprimint, estenent la mà a la unitat de races. Era l'any 95, feien més un any que els negres sud-africans havien aconseguit la igualtat i amb ella la presidència del país. Avui, l'ancià Mandela ha entrat al mateix estadi dins un petit carro, mostrant per segona vegada el seu suport al que aquesta setmana que ve serà el nou president del país, el polèmic Jacob Zuma. Ens hem de concentrar en la lluita contra la corrupció, ha dit Zuma, durant el seu discurs, considerant que una persona que amb una posició alta no es pot enriquir amb el que pertany a la gent. Un missatge compromès, ja que ell mateix ha tingut una llarga història amb la justícia justament per aquest motiu. Per corrupció va ser destituït de la vicepresidència i per la mateixa raó tenia pendent un judici que s'havia de celebrar després de les eleccions, però fa poc més d'una setmana va ser absolt de tots els càrrecs de blanquejament de diners, frau i malversament de fons, entre d'altres, posant en dubte la independència del sistema judicial. Populista, amb un gran suport de la gent, però no gaire dels inversors, Zuma desperta temors que no sigui capaç de mantenir el ritme de desenvolupament de Sud-àfrica, però en realitat ell serà la cara i la veu d'un govern que fa temps ha estat afiançat pel ministre d'Economia i Pilar Trevor Manuel.
Tornem a qüestions més pròximes. El fracàs escolar a l'ensenyament secundari obligatori no arriba ni al 15% a Catalunya, segons ha fet públic la Generalitat. Altres estudis situaven aquest índex en el 30%, però el Departament d'Educació considera que no es pot computar com a fracàs qui suspèn, però després acaba aprovant. Ramon Montserrat.
La Generalitat considera que els fracassos temporals en els estudis no són tals si més endavant finalment s'assoleixen els objectius. Per això no inclou els estudiants que repeteixen ni els que deixen els estudis però després els reprenen. Només calcula el fracàs escolar pels alumnes que abandonen definitivament els estudis i pels que, quan acaben l'ESO, no obtenen el títol. El conseller Ernest Maragall considera que amb les dades actuals s'acredita la salut del sistema educatiu català.
El que tenim ara és una imatge, una foto perfectament definida de quina és la salut del nostre sistema educatiu. Hem millorat, ho hem fet amb unes condicions de complexitat evidents, amb una etapa d'alt creixement demogràfic associat a complexitat derivada del fet immigratori. L'educació ha aguantat, ha respost en qualitat en les etapes bàsiques.
Segons Educació, des del curs 2002-2003 fins l'any passat, els alumnes que aproven l'ESO han pujat del 69% al 77%.
Diverses ONGs de lluita contra la sida denuncien que l'administració està endurint les condicions per concedir la targeta sanitària a immigrants infectats amb el VIH, segons ha pogut saber aquesta casa. Aquestes entitats han detectat una desena de casos en què estrangers s'han trobat amb traves per obtenir la targeta. Mariluz García.
Segons les ONGs, l'administració els reclama documents que difícilment es poden obtenir si estan en situació irregular. En el cas de joves immigrants amb permís d'estudis, el Departament de Salut els cobra 85 euros per la targeta. Davant d'aquesta situació, alguns d'ells han tornat al seu país d'origen per ser atesos. Sentim Joaquim Roqueta, president de Gais Positius.
Aquest retard o aquesta espera que nosaltres des de les entitats hem intentat, cas per cas, intentar solucionar amb el compromís de l'administració, però a vegades no és tot el ràpid que podria ser i, per tant, a vegades doncs, hi ha hagut gent, en algun cas, que nosaltres, quan ja ens hem contactat amb ells, doncs, han decidit marxar, no? Doncs, per l'impacte que suposava i una mica per la poca facilitat doncs, que han tingut.
El Departament de Salut ho ha anat resolent cas per cas, però les entitats diuen que no n'hi ha prou i reclamen una solució global.
Us avançàvem fa uns minuts, 8 a Ull, a l'Alta Ribagorça. És l'única estació lleidatana que allargarà la temporada fins al 10 de maig. Avui tanca Baqueira i el cap de setmana passat ja ho van fer Gran Pallars i Port del Comte. El sector de la neu de Lleida calcula que la temporada es tancarà amb 1.400.000 forfets venuts. Lleida, Cela Busoms.
Les estacions lleidatanes fan un balanç positiu de la temporada, tot i que la situació de crisi i el mal temps que ha fet molts dies festius han evitat que es pugui parlar de xifres excepcionals en un hivern i primavera amb tanta neu. Baqueira Baret ha rebaixat el preu del forfet de 44-37 euros perquè és l'últim cap de setmana de la temporada i a partir de demà esquiar a Boita Ull només en costarà 18. És l'única estació que quedarà oberta fins al 10 de maig. Carles Hidalgo n'és el portaveu.
Nosaltres pensem que amb la quantitat de neu que hi ha, la gent que realment sempre ens demana que no tanquem, que hi ha neu i tal, doncs que ens vindran a visitar. I de fet aquest és l'objectiu que tenim mantenint l'estació oberta.
Algunes pistes andorranes també allargaran la temporada fins al mes que ve.
I dues de les quatre estacions d'esquí del Pirineu de Girona tanquen avui portes. Ho fan després d'una de les temporades més llargues dels últims anys. Girona, Isabel Joanola.
Les estacions d'esquí de la Molina i de Núria donaran avui per acabada la temporada després de 6 mesos d'obertura ininterrompuda de les instal·lacions. Van obrir el mes de novembre passat. La portaveu de la Molina, Marta Viver, ha dit aquesta emissora que tanca les portes amb molta neu i amb la celebració de dues curses populars.
Sí, la Molina tanquem avui diumenge, fa un dia esplèndid, està tot molt blanquet i donem per finalitzada la temporada amb la cursa per als forfets de temporada i la cursa de veterans de Tataplanes.
L'estació d'esquí de Vallter 2000 al Ripollès tancarà les portes després del pont de l'1 de maig i Masella la Cerdanya serà l'última de tancar. Ho farà el dia 10 de maig.
Ja som en temps de cultura. Actors i escriptors denuncien aquest migdia les agressions d'aquest víctima al català als Jardinets de Gràcia de Barcelona amb la lectura de textos satírics que recorden les agressions que ha rebut la llengua els últims 70 anys des de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona. Fins allà s'ha acostat la nostra companya Carola López.
Fins als Jardinets de Gràcia s'hi han acostat reconeguts escriptors i actors com Carles Sansa, Carles Calut, Enric Major, Enric Casasses, Montplans, Ignasi Riera o Jordi Coca, que han volgut recordar l'agressió que ha patit la llengua catalana en els darrers 70 anys des de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona. A l'acte s'hi han aplegat mig miler de persones que han pogut sentir breus textos satírics, tota classe d'improperis i textos censurats durant el franquisme d'autor reconeguts com Salvador Espriu o Manuel de Pedrolo. També s'ha recordat com la censura va justificar el canvi de les institucions catalanes. Sentim com ho explicava Carme Sansa.
Al ser incorporada a las actividades de la Nueva España, se ha hecho desaparecer el nombre del Palacio de la Música, aquel aditamento de catalana que parecía significar una exclusión. También el Instituto de Estudios Catalanes, que ha de ser en lo sucesivo, el Instituto de la Hispanidad de Barcelona.
També s'ha fet un acte simbòlic per reclamar la retirada del monòlit de la victòria de les tropes franquistes situat al centre del Jardinet de Gràcia.
Gràcies, Carola. Aquest Sant Jordi, el Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya espera repetir les vendes de l'any passat, en què es van facturar 20 milions, Eva Blanc.
La presidenta del Gremi de Llibreters, Imma Bellafont, ha dit a Catalunya Ràdio que la crisi no està afectant el món del llibre i que el volum de vendes dependrà molt del temps que faci.
De moment diuen que el dia de Sant Jordi farà sol. Això és importantíssim. Més que a vegades les preguntes que em fan de la crisi i altres temes. Jo penso que serà un Sant Jordi com el de l'any passat, que ja va ser un excel·lent Sant Jordi, en quant a vendes, en quant a ambient.
El 23 d'abril, 400 parades ompliran els carrers i les places de Catalunya, la meitat a Barcelona. La narrativa, el llibre infantil i juvenil i els llibres que parlen de la crisi seran segurament els més venuts.
Doncs bé, som a les portes de la setmana de Sant Jordi i la Festa dels Llibres i les Roses es trasllada també a Nova York, a una de les principals cadenes de llibreries de la ciutat. Es tracta d'una festa organitzada per la Fundació Catalunya Oberta i el Catalan Institute of America, que es celebra des de fa 4 anys i que s'ha batejat com a Books and Roses. Ens en parla des de Nova York la nostra corresponsal Rosa Pujol.
La festa consistirà en un acte institucional durant el qual es presentarà el llibre del professor de la Universitat de Columbia, Alexander Allen, Catalunya, One Nation, Two States, un concert de jazz en homenatge a Tete Montoliu de la mà del trio Magali Suriau i un bufet de menjar típic català. També es farà una representació teatral per explicar als més petits la llegenda de Sant Jordi i el drac mentre esmorzen xocolata amb xurros. Tampoc no hi faltaran les roses i els llibres en una diada que cada any està més consolidada aquí a Nova York. Ho deia en declaracions a Catalunya Ràdio el president del Catalan Institute, organitzador de l'acte, Joan Salavedra.
Bé, aquest any podríem dir que hem consolidat aquesta festivitat que fem amb una llibreria potser la més important de Nova York, doncs se l'ha apropiada ja com una part de la seva agenda cultural anual, no? I llavors l'idea és fer-ho tot en anglès, evidentment, i que la gent, diguéssim, que no coneix la tradició nostra, doncs la pugui conèixer a través de la gastronomia, a través de les ponències, a través de la música, vendre la nostra identitat a Nova York, no?
Aquest és el quart any consecutiu que s'organitza la Diada de Sant Jordi aquí a Nova York. És una oportunitat més per donar a conèixer als newyorkins què és la cultura catalana.
I un apunt més encara, a Barcelona, quan falten pocs dies, pel dia 23, el llibre infantil i juvenil té aquest cap de setmana un aparador de luxe a la capital catalana. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el MACBA, i la plaça Joan Coromines acullen la cinquena edició de Bon Llibre, una festa literària organitzada per l'Institut de Cultura. Bon Llibre, a banda de ser un aparador de les novetats editorials del llibre infantil, és una festa que vol que els més petits visquin els llibres per fer nous lectors. Per això, més d'una selecció de 800 llibres, Montllibre disposa de diversos espais de lectura, un espai per aprendre a dibuixar amb joves il·lustradors de l'Escola Massana, tallers i un minifestival de cinema literari. I els més grans de 9 anys disposen d'un espai amb videojocs, cinema, manga, i poden aprendre fins i tot a fer llibres amb el Photoshop. I és que aquesta festa de la lectura té aquest any més de 150 activitats. Recte final de l'informatiu, un minut escàs per acabar, moment d'interessar-nos per la previsió meteorològica. Saludem l'Enric Agut.
Hola, Francesc. Les nuvolades han crescut a molts indrets i hores d'ara cauen ruixats, sobretot a zones del prelitoral, tant a Tarragona, Barcelona com a Girona i a d'altres punts, però de forma més local. A la tarda tindrem més ruixats, temps insegur, variable, amb sol, nuvolades, localment algunes tempestes, ja amb calamarsa serà més freqüents cap a les comarques del prelitoral, Prepirineu i centre del país. Demà dilluns no farà net, tindrem nou ruixats, sobretot durant la tarda, al Terç Nord, també Girona i Barcelona, i com a novetat a la previsió del matí sembla que el temps s'anirà estabilitzant a partir de dimecres, però no és impossible que durant la tarda a Sant Jordi es produeixi algun ruixat de molt curta durada cap a Girona i Barcelona, però bé, seran puntuals.
Dos quarts de tres, ara esports. Xavier Soler, bona tarda.
Bona tarda.
A Catalunya Ràdio, tot gira a migdia.
Esports fins a les 3 de la sintonia de Catalunya Ràdio. M'agradaria sentir aquells que titulaven amb allò de campió per decret? Què dirien després de la jornada d'ahir en què l'àrbitre del Getafe-Barça va perjudicar clarament l'equip blaugrana? Ho dic perquè, evidentment, no en diuen res. Al Tot Gira sempre hem explicat que no ens interessa parlar dels arbitratges perquè, al final, el que et donen per un cantó t'ho prenen per l'altre. Fins i tot, avui subscric el que ha dit Fernando Alonso. Sí, sí, Fernando Alonso, després del Gran Premi de Fórmula 1 de la Xina, sí que hi té relació. Escolteu.
Te molesta un poco que todo salga mal, ¿no? Siempre. Este año. No tengo... Una vez te ayuda, una vez te da, otra vez te quita, ¿no? Igual que los árbitros en el fútbol. Al final todo se compensa.
Doncs res, que per un cop estic d'acord amb l'Asturià. Sintonia i comencem a girar. Passa un minut de dos quarts de tres, avui tenim un campió europeu català. De fet, això ja ho sabíem ahir, perquè la final de la Copa Cercs d'hoquei patins la disputaven el Lloret i el Mataró. Entrem al pavelló de Lloret, on fa ben pocs instants que ha acabat aquesta final. Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Mataró és el nou campió de la Copa de l'Arcès, amb tota justícia. Després de fer una lliçó de dignitat en aquest partit, ha hagut de recuperar un gol que havia aconseguit Xavi Lledó de Lloret al minut 16 de la segona meitat. Ha forçat la pròrroga amb un gol de Jordi Bertrés i en l'últim minut de la pròrroga, quan faltaven 24 segons i 7 dècimes, s'ha fet justícia amb un gol de Ferran Formatger i l'equip en mataroní amb els dos protagonistes que tenim aquí al costat a punt d'anar-ho a celebrar amb els jugadors i amb la resta d'integrants de l'equip i del club. Ens en parlaran. En primer lloc, Ivan Sanz, entrenador del Mataró. Enhorabona per la lliçó de dignitat que ha donat aquí i sobretot pel títol que ha aconseguit.
Sí, estem molt, molt contents, òbviament per el títol, que és algo històric per al club, però més enllà del títol, com ben has dit, jo com a entrenador em sento molt, molt orgullós d'aquest equip, no? De la seva espirit de lluita, de la seva humilitat, del seu treball, i avui jugant a fora, en l'anfitrió, en un marcador en contra, hem lluitat, hem sabut competir, i crec que al final s'ha fet justícia a un grup de jugadors que han treballat moltíssim tot l'any.
Sí, abans que ho vagis a celebrar amb els teus jugadors, una última pregunta. En tot cas, aquest èxit ha arribat en el moment més delicat i més difícil de l'equip i del club d'aquesta temporada i potser molts anys d'història, perquè està marcada la temporada pel descens a la primera divisió.
Sí, nosaltres, tal com estaves dient, a la Lliga hem lluitat molt també, però bueno, hem tingut molts empats, aquests empats penalitzen molt i al final pues, no hem aconseguit prou punts per mantenir-nos, no? I penso que bueno, aquest títol òbviament no compensa el descens, però és una demostració més que després de baixar no s'han aixecat, hem preparat aquesta competició amb molta il·lusió, amb molta humilitat, l'hem treballat bé i bueno, potser tota la sort que ens fa falta a la Lliga pues, l'hem tingut aquest cap de setmana.
Enhorabona, Ivan Sanz, entrenador del Mataró, i ara amb nosaltres el president de l'entitat, Josep Maria Espà, que el suposem, malgrat una petita polèmica que comentarem més endavant, l'home més feliç del món.
Home, pues, t'haig de dir que és la, bueno, lo millor que ens podia passar, realment, arribar a una final i conquerir-la, i de la manera que l'hem conquerit, jo crec que hem demostrat que som un equip d'hoquei lliga, vull dir, no un equip de nacional, sinó un equip d'hoquei lliga.
A destacar, com fèiem amb l'Ivan, que aquest èxit per la vostra entitat ha arribat potser en un moment més difícil, com a mínim, de la història recent.
Sí, realment és un moment on la situació econòmica, pues, ens ha passat factura, però hem tingut una gran sort a uns professionals que realment han sabut entendre que ells, el club per ells era molt, molt important, i han acceptat a poder acabar la temporada, tot i que, pues, realment els hem tingut que deixar de pagar, pues, les tres últimes mensualitats.
I per última pregunta, en tot cas, com se celebrarà aquesta fita, aquest èxit que ha aconseguit el Mataró?
Bueno, ara és un tema que l'hem de preparar juntament amb els de l'Ajuntament, i hem de veure de quina manera es prepara. Jo crec que l'afició de Mataró es mereix realment celebrar-ho a la població nostra i realment demostrar que som tots un club, un mateix equip, i som una pinya.
La última, el Mataró, l'afició del Mataró, el fet de classificar-vos ja per unes semifinals, us semblava ahir al matí, i us ho deia Carlos Gras, el president de la Confederació Europea d'Hoquei Patins, que us classificava per la Lliga Europea. Avui heu parlat amb el president, com es veu aquesta possibilitat?
Bueno, hem estat parlant amb el Carlos Grassa, hem estat parlant amb el president de la Catalana, amb el vicepresident de l'Espanyola. Tothom entén que el que es guanya a la pista no es pot treure, i entenem que, bueno, si el reglament no diu res en contra, el Mataró l'any que ve ha d'estar jugant a la Lliga Europea i la Supercopa. No ens oblidem que el guanyador de la CERS té dret a jugar a la Supercopa amb el guanyador de la Lliga Europea.
Josep Maria Espà, enhorabona per aquest èxit aconseguit, i sobretot feliciti l'afició que ha vingut aquí a Lloret, que ha donat tota una lliçó.
Moltes gràcies a Catalunya Ràdio.
Les declaracions del president del Mataró, Josep Maria Espà, i també de l'entrenador Ivan Sanz, ja ho ha explicat el Tomàs, ho hem sentit dels protagonistes. El Mataró és un equip que ha baixat a Primera Nacional, que ha baixat de categoria, que no continuarà a l'hoquei Lliga. És un equip que no ha pogut fer front a les fitxes dels jugadors i que els hi dona la carta de llibertat fa uns 3 mesos, i els jugadors diuen que els hi fa il·lusió poder jugar aquesta competició, aquesta Copa de les Serps, i continuen jugant sense cobrar. Això és pel que el Tomàs Llebre deia que havien fet, doncs, tota una demostració de dignitat. Finalment s'han endut el premi més gros, aquesta victòria en la Copa de les Serps, que a priori, si no hi ha res de nou, es classifica per jugar a la Lliga Europea la temporada vinent. No sé, Tomàs, si hi ha alguna novetat, perquè ens explicaves que el president de la FIRS, el senyor Grassa, el portuguès, no ho veia molt clar, això de que un equip de segona divisió jugués la Lliga Europea, oi?
Jo penso que el que devia veure una mica clar el president era que el Mataró, per les circumstàncies que tu explicaves, difícilment es classificaria per la final. El president ens explicava i ens anunciava que al matí li havia dit que si passaven a la final podria anar a Lliga Europea, en canvi a la tarda van canviar les coses i aquí hi ha hagut una mica ara de corre-cuita, tots amagats, i el president continua insistint fa uns moments que aquesta setmana que ve, si no hi ha una resolució aquesta tarda o les pròximes hores de la qual estarem pendents, aquesta setmana vinent el Mataró sabrà si és o no, de ser-ho sí que ho és, si pot o no participar a la Lliga Europea la pròxima temporada, que això sí, ho farà el Lloret ja amb tota seguretat, perquè és finalista de la CERS, és subcampió de la CERS, i a més és equip d'hoquei Lliga.
Doncs nosaltres ens traiem el barret amb el que ha fet el Mataró, també ens el traiem amb el Lloret, aquesta final catalana de la Copa CERS que ens ha explicat en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, i també amb els protagonistes més destacats d'aquesta final. Segur que el Tomàs continuarà amb la festa del Mataró, i a la tarda al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb en Marc Negre podrem sentir els altres protagonistes, que també són els jugadors de la plantilla. Nosaltres tanquem línies amb el pavelló de Lloret i obrim un altre tipus de línies. Per exemple, hem de parlar de futbol i hem d'entrar un moment al Rico Pérez, perquè a la segona divisió el Girona ha jugat al camp de l'Hèrcules d'Alacant, i volem saber també com li han anat les coses a l'equip català. Amb quin marcador, Eduard Solà?
El Girona ha perdut per 3-0 al camp de l'Hèrcules d'Alacant. El Rico Pérez, després d'una bona primera meitat, el Girona s'ha enfonsat a la segona, i amb dues errades de Rafa Ponzo, al minut 18 i al minut 25, l'Hèrcules ha fet el 2-0 i ja no ha pogut aparèixer l'equip de Raúl Agné en atac. Al final, al minut 41, Sendú ha fet el 3-0.
Doncs males notícies pel Girona. Tornarem més endavant per sentir què diuen els protagonistes. Però nosaltres continuem. Hem viscut aquesta emoció de d'hoquei patins en directe al Tot Gira Migdia, però hem de recuperar l'alè i parlar de les emocions que viurem aquesta tarda. I el futbol és el nostre punt més important. A les 5, Espanyol Racing de Santander, amb la transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Si l'altre dia el tècnic del Barça, Pep Guardiola, feia números sobre els punts que li falten a l'equip per ser campió de Lliga, també hem de fer números per creure en la salvació de l'Espanyol. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda. Números que passen d'entrada per guanyar els 5 partits que queden a Montjuïc. L'Espanyol n'ha de guanyar o n'ha de jugar 5 a casa i 3 a fora. El primer a casa, el d'aquesta tarda, contra el Racing, un equip que ha tornat a la realitat després de l'experiència europea amb Marcelino la temporada passada. La principal amenaça de l'equip càntabra és el serbi Žigić, que des de la seva arribada al mercat d'hivern acredita uns números a l'altura dels millors golejadors de la Lliga. N'ha marcat 10 en 12 partits i li ha donat al Racing 16 dels 36 punts que té. Pochettino espera que Pareja i Jarque guanyin la partida al jugador més alt de la Lliga.
És un jugador en referència per al Racing. És un jugador, a lo mejor, bueno, que no te encontrarás mucho en los restantes equipos de la Liga. Y por supuesto que tenemos que prestarle atención a él como a los demás, pero bueno, sobre todo a él, porque sí que llama la atención desde fuera. Y bueno, por sobre todo por su envergadura y por su olfato goleador que tiene.
Pochettino és conscient que per sortir de l'últim lloc de la classificació i per aspirar a sortir del descens, el primer pas és guanyar aquesta tarda.
Somos nosotros los que tenemos que salir de esta situación y tenemos que comenzar ganando contra el Racing. Va a ser un partido duro, un partido disputado y bueno, entre un equipo que es incómodo de jugar, ¿no?
El d'avui contra el Racing és el primer de tres partits decisius que l'Espanyol ha de jugar en només una setmana, només 7 dies. Dijous l'equip jugarà a Gijón contra l'Sporting i diumenge que ve contra el Betis també a Montjuïc. 9 punts imprescindibles per continuar creient. L'equip que sortirà aquesta tarda contra el Racing serà molt semblant al de l'última victòria a Montjuïc contra el Depor. De la Penya està en condicions de jugar i segurament ho farà d'inici. Pochettino també medita donar entrada a Luis García després de dos partits de suplència per l'Asturià.
Tot això ho sabrem amb el micròfon autònom de l'Albert Benet i amb la narració del David Clopés a partir de les 5 al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Com diem, una victòria dels blanquiblaus els traurà d'aquest últim lloc de la classificació, i és que les derrotes d'ahir de Getafe, Atlètic de Bilbao, Numancia, Recreativo van ser positives per l'Espanyol. Francesc Garriga, avui l'Espanyol necessita guanyar i també està pendent d'altres partits, que hi ha avui.
Que afectin directament als blanquiblaus, hi ha dos partits. A les 5, Almeria, Osasuna, dos rivals directes que es veuen les cares. L'Osasuna té ja 35 punts, mentre que l'Almeria en té 34. Posats a triar que guanya l'Osasuna, i així els andalusos es quedaran a 5 punts de l'Espanyol, comptant sempre que els blanquiblaus guanyin. A les 9, un altre duel de la cua de la classificació. Betis-Sporting de Gijón. Duel dramàtic entre un Betis que ve de guanyar la setmana passada, i per tant amb més moral, i un Sporting que marca ara mateix la zona de permanència amb 33 punts. Un empat seria segurament ideal perquè deixaria l'Espanyol a 5 punts dels del Gijón i a 6 del Sevilla. Tot i això, passi el que passi, anirà bé els pericos perquè un o l'altre li retallarà sempre distància. Els altres dos partits afecten la zona mitja i alta. A les 5, Valladolid-Villarreal. Els visitants necessiten els 3 punts per col·locar-se en zona Champions. Serà el primer partit després de l'eliminació europea. El Valladolid ja no té gairebé cap opció d'entrar a Europa i afronta un final de temporada molt tranquil. I a les 7, duel de Champions. València-Sevilla. L'equip andalús gairebé certificarà la classificació per la Lliga de Campions si guanya Mestalla. El València no pot cedir més a casa. En òptica blaurana, millor una victòria dels andalusos que arribarien al Camp Nou dimecres amb la feina de la temporada acabada.
Aquest és el menú de la primera divisió del que resta de la 31a jornada, i mentrestant, qui té el dia molt més relaxat que tots aquests equips és la plantilla del Barça, que gaudeix de dia de festa després de guanyar el camp del Getafe i continuar amb aquests 6 punts d'avantatge sobre el Madrid, però molt important, amb una jornada menys per disputar-se. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
I avui Xavi Hernández ha aprofitat aquest dia de festa per anar a un acte, oi?
Sí, en un acte solidari, la presentació del llibre 37 històries solidàries al voltant de l'esport, escrit per 37 periodistes esportius. És la 5a temporada que es publica aquest llibre al mercat. El dia de Sant Jordi, els beneficis aquest any van a la Fundació Àlex, que tracta nens amb un síndrome de Down. El jugador del Barça ha parlat de la situació de l'equip després dels resultats d'ahir. Els jugadors del Barça, assegura Xavi, no noten la pressió del Madrid, que ahir va tornar a guanyar després d'una treballada victòria dels Blaugrana a Getafe. A més, segons el que explica el migcampista de Terrassa, queden al marge del discurs que intenta traslladar-los la pressió en aquest tram final de Lliga. Xavi, de fet, ha tret pit. Far de sentir parlar des de Madrid d'hipòtesis quan la realitat és que el Barça és líder, amb un avantatge important sobre els perseguidors.
Ells parlen d'hipòtesis, no? Jo parlo de realitats en aquest moment, que anem a 6 punts, més un hipotètic gol a baraix, no? Perquè vam guanyar aquí 2-0. Bé, anem a veure el que passarà. Ells porten 2-3 mesos parlant d'hipòtesis. Nosaltres parlem de realitats perquè som els que anem a davant i som els que anem a 6 punts de diferència.
A més, el mateix Xavi ha rematat el discurs. Diu que el Madrid fa un joc poc vistós, basat en una molt bona defensa i un gran porter que li serveix per administrar els gols que aconsegueix. Respecte al partit d'ahir, Getafe, el migcampista de Terrassa valora els 3 punts, però també reconeix que van córrer riscos importants, perquè només tenien un gol a favor i el Getafe en qualsevol moment hagués pogut empatar. Ha estat molt contundent amb l'àrbitre. Turienzo Álvarez els va perjudicar amb decisions controvertides.
Los árbitros se equivocan. Supongo que no lo quieren hacer mal. Está claro, ¿no? Ellos quieren hacer bien su trabajo, pero sí que es cierto que ayer nos perjudicó, como otros días nos benefician, pero... Pero es el trabajo y la labor de un profesional que pienso que lo quiere hacer lo mejor posible. Nada más. Ayer se equivocó. Se equivocó en el penalti, en el gol anulado, pero son situaciones muy difíciles, ¿no? Ser árbitro está claro que no es nada fácil, nada sencillo.
És curiós perquè el discurs del vestidor s'ha anat tornant més contundent amb els àrbitres a mesura que des de Madrid s'intenta pressionar aquest col·lectiu. Ahir, després del partit, vam sentir el mateix Pep Guardiola, poc habitual en ell, parlant també amb aquesta contundència dels àrbitres.
És que realment han apretat molt l'arbitratge des de Madrid. A part de Xavi, en aquesta presentació d'aquest llibre, també hi havia un il·lustre barcelonista.
Johan Cruyff, que ha parlat de la situació del primer equip de Guardiola, l'holandès no veu problemes de motivació i d'intensitat de l'equip davant de la sèrie de partits importants que venen. Recordem-ho, Sevilla, València, Chelsea, anada de les semifinals de la Champions, visita el Bernabéu i Chelsea, tornada de les semifinals. Ara bé, Cruyff se sent decebut per l'actitud del públic del Camp Nou als últims partits.
La tensión pierdes cuando, como hemos visto hace ¿cuándo era? Y hace 10 días, o la semana pasada, mejor dicho, cuando jugamos en casa aquí, campo vacío, y ahí el público defraudó por completo, porque eran los partidos, pienso yo, más peligrosos en ese sentido. Partidos que vienen ahora, si alguien no está motivado, no tiene que jugar a nada, ni el futbol ni qualsevol deporte.
Les declaracions sempre interessants de Johan Cruyff. Demà l'equip començarà a preparar el partit de dimecres a les 10 contra el Sevilla al Camp Nou. Per cert, ja us avanço que al Tot Gira sortegem dues entrades dobles per anar a veure aquest partit. Què heu de fer? Envia un correu electrònic a l'adreça gira@catradio.cat o un missatge de text del 7033 amb la paraula CatGira. Ens dieu el vostre nom, ens deixeu les vostres dades i entreu en aquest sorteig que farem aquesta nit al Tot Gira. Passa un minut de 3:45 del migdia. Ens diuen que podem anar al Rico Pérez, a l'estadi de l'Hèrcules d'Alacant, on, recordem, explicàvem a l'inici del programa, el Girona, la segona divisió, ha perdut per un contundent 3-0. Tenim l'Eduard Solà amb les primeres reaccions. No sé què podem destacar d'aquest partit, d'aquesta derrota. Hem viscut també el debut del japonès Hiroshi. Eduard, què en diuen els protagonistes?
Doncs els protagonistes han coincidit tots a assenyalar que el primer gol, el que se'n passa a Rafa Ponzo, el xut de Sendoa des de la posició d'interior dret de l'atac de l'Hèrcules li passa per sobre. Rafa Ponzo diu que es pensava que la pilota anava fora, que li ha fet un estrany i que s'ha acabat introduint. Aquest gol, al minut 18 de la segona meitat, ha trencat definitivament el Girona. Ha estat el gol que ha trencat el partit, que ha canviat la dinàmica. El Girona fins aquell moment havia fet un bon partit i només 7 minuts més tard una altra errada de Rafa Ponzo que no pot blocar una pilota permesa a Rubén Navarro fer el 2-0 i després ja al final Sendo ha fet el 3-0. Per exemple, ara sentirem Raúl Agné qui valorant aquest partit i deia això també, que la primera meitat el Girona ha fet un bon partit però que la segona, el gol, ho havia trencat.
Bueno, costa anímic i després falta de potencial nostre i això en l'altre camp encara tens opcions per un camp com aquest, anar a remuntar-li més aquest equip que defensivament és un molt bon bloc costa més. Jo crec que fem un bon partit, és evident que si no, el que no són capaços de generar i els hi regales tu. Però bueno, crec que Rafa, almenys envia, amb un any i mig llarg que portem, m'ha donat més que m'ha tret i com a porter que és, doncs també té dret a fallar, li ha tocat avui, ens ha costat el partit i ja està, no li puc dir res més, és humà.
Defensant el porter veneçolà Rafa Ponzo, el tècnic Raúl Agné, aquesta derrota de 3-0 del Girona al camp de l'Hèrcules, que no va dir als gironins, esperem que no pateixin pel descens, però... No va la badà. Tanquem línies també amb el Rico Pérez, on l'Eduard Solà ens ha explicat aquest Hèrcules 3, Girona 0, i parlem de futbol internacional. Ahir el Chelsea es va classificar per la final de la Copa anglesa. Va quedar molt decidida la Lliga italiana en favor de l'Inter, i l'holandesa encara no es va decidir del tot, tot i que sembla que l'AZ Alkmaar de Van Gaal ho té pràcticament fet. Isaac Vilalta, què ens falta per avui?
Doncs precisament la possible resolució de la Lliga holandesa i la AZ Alkmaar es podia proclamar campió. Com deies, ho podia fer de forma matemàtica, però va perdre a casa. També va perdre el segon classificat, el Twente, i avui juga el tercer, l'Ajax. Si avui els d'Amsterdam guanyen, encara tindran opcions de ser campions. Però si no ho fan, el títol sí que ja serà definitiu per a l'equip que entrena Van Gaal, la AZ Alkmaar. L'Ajax ho té complicat per ajornar la celebració de Van Gaal,
perquè juga contra el PSV Eindhoven. De la resta pendents d'Anglaterra, perquè juga la segona semifinal de la CAP, serà a Wembley a partir de les 5 i enfrontarà el Manchester United i l'Everton. Qui guanyi jugarà la final contra el Chelsea. A part d'això, a Itàlia, Milan Turí, Roma Lecce i Udinese Fiorentina. A França, Girondins Olympique de Lyon, el tercer contra el segon classificat. I a l'Argentina, a les 8 del vespre, hora d'aquí, hora nostra, el gran clàssic Boca-River a la Bombonera. Els dos grans, però, no van bé en aquest clausura i es troben lluny del Vélez, que és el líder. Catalunya Ràdio.
Si eres ciudadano de la Unión Europea residente en España,
el 7 de junio podrás votar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Para ello debes inscribirte en el padrón municipal de tu ayuntamiento y manifestar tu intención de participar.
Sigue las instrucciones que te ha enviado la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.
En las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio puedes votar con nosotros.
Es un mensaje del Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No hem anat a Egipte per Setmana Santa, ok? No canviem la cuina? Entesos? El cotxe nou el 2011? D'acord. Però has vist l'oferta per anar al teatre per Sant Jordi? No hi ha excuses qui valgui. Del 20 al 26 d'abril, els teatres de Barcelona abaixen els preus a la meitat si compres l'entrada per internet o a l'estand de la plaça Catalunya. Del 18 al 25 d'abril, per no anar al teatre, no hi ha excuses qui valguin.
Paf.com, la mayor variedad de juegos y apuestas online. Paf.com, juegos y apuestas online.
Si ets una persona cega o tens una discapacitat visual greu i coneixes el sistema Braille, pots votar amb plena autonomia mitjançant un procediment de vot accessible a les eleccions al Parlament Europeu del pròxim 7 de juny. Si vols fer-lo servir, ho has de comunicar al telèfon gratuït 900 150 000 del Ministeri de l'Interior entre el 14 d'abril i l'11 de maig. El dia de la votació hauràs de recollir la documentació a la teva mesa electoral presentant el DNI. Aquesta documentació inclourà la informació necessària en Braille. Trobaràs tota la informació al 900 150 000 i al mir.es. Pots exercir el teu dret de vot amb autonomia i sense obstacles. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
SM Barcelona, l'Auditori Sèries. El gran bandoneonista Dino Saluzzi i Annie Lechner presenten un concert de música de cambra amb arrels argentines. Una nit de jazz i tango plena de màgia. Dimarts 21 d'abril a les 20:30 hores. Entrades al Teleentrada i a l'Auditori. Catalunya Ràdio.
Bé, encara tenim 9 minuts per parlar d'esports de Catalunya Ràdio i ara ho hem de fer de Fórmula 1. Aquesta setmana coneixem una mica més un equip que fins ara era semidesconegut. Si a les dues primeres curses era Brown GP qui dominava en aquesta Fórmula 1, en aquesta, la beguda energètica Red Bull ha complert una cursa fantàstica. Després del safety car i amb molta pluja han sigut els grans triomfadors. Anem a Xangai. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
I el nom de Sebastian Vettel ha estat el protagonista, el gran dominador avui.
Sí, apunta a ser la gran revelació de la temporada del pilot alemany que s'endú la seva segona victòria a la Fórmula 1. Ja va guanyar l'any passat sota la pluja el Gran Premi d'Itàlia a Monza. Aleshores, amb Toro Rosso ha fet el salt aquest any a Red Bull i de moment està donant uns excel·lents resultats. Avui victòria per Vettel, per davant de Mark Webber. Això sí, amb un xic de sort, l'escuderia de les begudes energètiques amb el segon cotxe de seguretat que no ha permès a Jenson Button intentar agafar diferència respecte als seus perseguidors. Tercer, finalment, Button. Quart, Barrichello. Cinquè, Kovalainen. Sisè, Hamilton. Setè, Glock. Vuitè, Buemi. Aquesta ha estat la zona de punts. Novè, l'Astúria de Fernando Alonso. I els Ferrari, que de nou s'han quedat sense puntuar. Un Sebastian Vettel que al final de la cursa explicava així la tàctica agressiva que avui havia emprat el seu equip.
I knew we had a short...
Sí que teníem un primer tram en què anàvem curs de benzina i una estratègia agressiva. Sabíem que si entrava el cotxe de seguretat havíem d'agafar distància respecte als nostres perseguidors per poder ampliar la diferència al capdavant. Un cop el cotxe de seguretat ha entrat, el que he intentat és pujar el ritme per agafar tanta distància com ha estat possible. I crec que aquesta ha estat la clau de l'èxit a final de cursa.
Which I think was the key to success in the end.
Vettel s'està convertint en el nou heroi d'Alemanya, en el nou rei de la pluja, i ha fet un salt de qualitat a la classificació. Se situa ara amb 10 punts, a 11 de Button i a 5 de Barrichello. Un Sebastian Vettel que estava així de content, contentíssim, una vegada passat per la línia d'arribada.
Pel que fa al resultat, estic extremadament content pel fet d'haver guanyat la cursa. Ha estat un excel·lent treball per part de tot l'equip Red Bull. Felicitats, Àustria. Estic molt content i també molt satisfet.
Doncs, Oriol, parlem de Vettel, parlem de Weber, parlem de Button i continuem parlant de resultats discrets de les escuderies que a priori eren més potents.
Doncs sí, a veure, perquè avui, per exemple, sí que McLaren ha aconseguit puntuar amb aquesta cinquena i sisena posició de Kovalainen i de Hamilton, però hem vist com Fernando Alonso ha quedat fora dels punts, en part per la tàctica emprada pel seu equip, que l'ha fet entrar massa ràpid al box i que ha vist com a la volta següent el cotxe de seguretat es retirava i Fernando Alonso passava de la segona a la vintena posició tot just al principi ja d'aquesta cursa, la novena volta. I Kimi Raikkonen, a la desena posició, que s'ha quedat sense puntuar, també especial el cas de Felipe Massa, quan estava fent una excel·lent cursa, s'havia arribat a situar a la tercera posició i s'ha quedat sense puntuar Ferrari. Des de l'any 1981, que no feien un començament de temporada tan dolent, i pel que fa a l'Astúria Fernando Alonso, doncs vaja, tampoc sense puntuar ni aquí ni el Gran Premi passat a Malàisia sota la pluja, i avui li donava la culpa a la mala sort.
Tot el que puede salir mal, sale mal. Salimos en primera fila hoy y llueve. Cuando salimos el 15 o el 14 nunca llueve y tenemos una carrera normal. Hoy que salimos en primera fila ya nos encontramos con la lluvia y luego pues hacemos el pit stop pensando que el safety car va a estar unas 10 o 15 vueltas más en la pista. Y salgo por el pit lane y me dicen que el safety car entra en la siguiente vuelta, ¿no?
Això és el que ha donat de si el Gran Premi de la Xina de Fórmula 1. Ens ho explica des de Xangai l'Oriol Rodríguez. Si baixéssim a la segona categoria d'aquest esport, ens trobaríem probablement amb les World Series, que aquest cap de setmana es disputen al circuit de Catalunya. Fins allà hi anem ara. Martí Trilla, bona tarda.
Bona tarda, Xevi.
I especialment pendents de dos pilots catalans, Jaume Garçuar i Miquel Molina, que ja han competit. Com ha anat aquesta cursa avui?
Doncs no han tingut gaire sort els dos pilots catalans, perquè el Garçuari, que havia pujat fins a la segona posició, finalment s'ha hagut de retirar a causa d'una sortida de pista, i Miquel Molina, que sortia des de la dotzena posició després de fer el millor temps ahir, però recordem que una errada dels seus mecànics va fer que el penalitzessin i avui sortís en dotzena posició, finalment ha estat 14, és a dir, avui cap dels dos pilots ha aconseguit cap punt. En canvi, Marcos Martínez, el pilot de l'equip de Sito Pons, ha aconseguit la seva segona victòria d'aquest cap de setmana, és a dir, dues curses, dues victòries, i és el líder. El pilot madrileny ha dit que la seva referència en el món del motor és Sebastián Vettel.
Sí, bueno, però Vettel estava a anys luz de aquí, però bueno, oye, és el que aspiramos todos, no? A seguir la carrera de Vettel.
Perquè ens fem una idea de la importància d'aquesta segona categoria del món del motor. Ara escoltàvem que s'havia reflexat amb Sebastián Vettel, que és el gran protagonista d'aquest Gran Premi de la Fórmula de la Xina. I ha passat per aquesta World Series. Has pogut parlar amb algú que va viure el que va fer, oi?
Així és, i estan molt orgullosos d'haver estat a la base, diguéssim, d'aquesta pujada tan gran d'aquest pilot, aquest jove pilot alemany. Javier Mafioli és un dels responsables, el màxim responsable en aquests moments de la World Series, i encara se'n recorda com fa 3 anys es va presentar al circuit de Misano per substituir un pilot anglès, Colin Fleming, que s'havia fet mal en una mà.
Aquell cap de setmana va ser fantàstic perquè en Sebastián arribava a les World Series, venia de fer la Fórmula 3, on era ja un pilot per guanyar el campionat, i va debutar amb victòria. Doncs, bueno, va ser espectacular, però no és gens fàcil arribar amb una màquina com aquesta i un circuit que era totalment nou per ell, i es va adaptar rapidíssim i va fer, bueno, un cap de setmana espectacular.
Doncs això vol dir que potser d'aquí pocs anys veiem a Jaume Garçuari o Miquel Molina també triomfant a la Fórmula 1, que això és el que tot esperem. El que hem de fer ara també és parlar de bàsquet, perquè aquesta matinada hem viscut el debut d'en Rudy Fernández al playoff de l'NBA. 35 games as Yao gets the stop after Battier cleaned it up. Així explicaven els locutors de l'ESPN, de la televisió nord-americana, aquest Portland-Houston. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
No en tindrà bon record per en Rudy, ja que el seu equip, Portland, ha perdut a casa i ell no ha fet massa bon partit, tampoc.
No, només ha fet 3 punts, d'un llançament de 2 i un tir lliure, això en 20 minuts. Els seus Blazers han perdut de 27 punts, 108-81, i no només han perdut el partit, sinó també el factor pista, ja que jugaven al Rose Garden de Portland. Per cert, al pavelló hi havia 20.300 espectadors veient el partit, una entrada similar a la que en principi es preveu dimarts que ve, que és quan es jugarà aquest segon partit de la sèrie.
I aquesta nit, hora nostra, a partir de les 9, un altre català juga el primer partit del playoff. Aquest, però, està més acostumat que en Rudy Ferro.
El Pau Gasol i els seus Lakers, que debuten a casa contra els Utah
Jazz, un equip que ha fet un tram final de temporada molt dolent. Els de Los Angeles, amb el seu pivot Andre Bynum, ja en plenes facultats, perquè recordem que s'estava recuperant d'una lesió, aspiren a guanyar un títol que l'any passat se'ls va escapar a Boston. Aquest partit, el Lakers-Utah Jazz, comença a les 9, hora catalana.
No arribaries a Los Angeles, evidentment el que fem és enviar-te més a prop. A partir de les 5, el DKB Joventut Pamesa a València, que viurem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià. Tenim ara uns quants apunts en directe, d'esport en directe, dos de tennis. El torneig de Monte Carlo, Francesc Garriga, final entre el tot poderós Rafa Nadal i l'aspirant Novak Djokovic. Estàs veient bona final?
De moment molt emocionant, molt igualada, 3-3, primer set, 40-40 amb el servei per Djokovic. La veritat és que està sent un intercanvi de cops molt interessant. De moment cap dels dos està podent imposar el seu ritme de joc.
I una final que ja ha acabat és a les instal·lacions del Turó, la final del Ladies Open, que ha viscut en directe el Ramon Salmurri. L'han jugat la russa Maria Kirilenko i l'italiana Roberta Vinci. Com ha anat?
Doncs triomf per aquesta italiana en aquesta setena edició del Barcelona Ladies Open després de superar Kirilenko per 6-0 i 6-4.
Hi ha hagut gent?
Hi ha hagut gent, doncs sí, bon ambient a les graderies d'aquest David Club Lloyd de Barcelona i tal i com ho ha admès la pròpia Arantxa Sánchez Vicario, la directora del torneig, que ha estat molt contenta i ha destacat aquest ambient.
També cada diumenge ens agrada aturar-nos en les clàssiques ciclistes. Fa dues setmanes Tour de Flandes, la passada París-Roubaix. Aquesta quina ens toca, Isaac?
L'Amstel Gold Race, una mena de mundial pels holandesos, s'està disputant a 85 km per l'arribada, no hi ha res decidit, i participen dos catalans, Joaquim Rodríguez i Alberto Losada, tots dos del que és de part.
I marcadors que han acabat fa poca estona, els play-offs de semifinals de l'hoquei herba, de la Lliga d'Hoquei Herba.
Masculina.
Xavi. Sí,
sí, Xavi.
En quins marcadors?
Doncs cari creu, derrota del Legara a casa, 1-2 davant el Princes Polo, i derrota també del club, de l'Ona Atlètic Terrassa, perdut a la pista del Club de Campo, 2-0. Dissabte, segons partits.
El segon partit. Nosaltres ho deixem aquí. Recordem que a les 4 tornen els esports de Catalunya Ràdio amb el Tot Gira i amb el Mar Negre. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.